Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
No l'estem veient amb gaires plànols de realització.
Com està l'hemicicle Armenteres a aquesta alçada?
Semblava que l'havien trepitjat alguna cosa.
25588, tall espai Armenteres, el segon.
També durant la investidura, la política i el reggaeton estan més a prop del que ens pensem.
Deixa faci una coseta, que és que a part de totes aquestes perres que m'ha explicat, perres que són propostes de
revolució.
Oi, per favor, a veure, de vols de política, vivo un altre món, eh? Perres.
Sí, sí, perres són propostes.
No sabia de què em parlau. Has d'apiadar-te de mi, estic des de les 7 del matí a l'antena, portem 11 hores i la veritat, perres a mi em sonen a reggaeton, o sigui, coses d'aquestes.
Perrea, 25588, a l'espai Bundó, el tercer.
I el moment més surrealista de la investidura, quan l'Armenteres abandona la seva posició i entra algú altre pel seu micròfon.
Donat el cas, els diputats de la CUP i de Junts per Catalunya s'aixequessin i fotessin al camp.
Tienes Armenteres que se acaba de levantar de un político aquí en el pasillo.
¿Con quién hablo?
Ballín.
Ballín, perdona, pensava que deies que perdona, és que pensava que estava al Ballín i sentia una que parlava Ballín. Va recordar, i ho vaig explicar l'altre dia, va recordar aquell dia que una connexió a la SER, el carrusel de fa molts anys, van dir, minuto de juego resultado, i llavors van tots els camps de futbol i va agafar el camp de futbol, no sé si de la Condomina, de Múrcia, i va dir, a falta del locutor soy el técnico y el resultado es empate. No sé qui devia ser aquí. 25588, tall espai, Ballín, el quart finalista.
Els dubtes de l'Aleix Pariser amb els Reis Mags d'Orient, el Barça juga a RAC1.
El ros no és el blanc, no?
Sí, molt bé.
No.
Ara ho
explicaré.
Jo
també. És que Malchó és blanc, Gaspar és panotxa i l'Altasar és negre. No hi ha ros. No hi ha ros.
No passa res, podeu escoltar la ràdio tots, eh?
Però què diu rei panotxa? Tu quan has sentit rei panotxa?
El rei ros de tota la vida. Rei blanc, rei ros, rei negre.
No, rei pel roig.
Aquí a la Xina popular.
Val, centra't, Aleix. Vas tenir una infància dura, eh?
25588 a l'espai Reis, i l'últim.
No intentis traduir una frase feta del castellà al català en directe durant un butlletí.
Ha fet una referència a la idea de que millor això que res, així que potser és la clàssica màxima de millor, como millor això que res, sí. La clàssica màxima de millor això que res, sí.
Ja demà pel culo.
25588 a l'espai butlletí. En joc aquesta estada per dues persones amb esmorzar i sopar inclòs al Finca Prats Hotel Golf Spa i la primera temporada de la sèrie de Young Pope en DVD. 9 i 2.
Compromesa, fidel als seus principis, que compleix amb les seves obligacions.
A Mapfre AM sabem que el compromís amb la inversió responsable és sempre rendible. Per això hem desenvolupat una metodologia pròpia que integra criteris mediambientals, socials i de bon govern per triar sempre els millors valors d'inversió responsable. Mapfre AM, coinversió responsable.
A Capravo, el dissabte 11 de gener, la teva compra sense IVA. Per una compra mínima de 20 euros, et tornem l'IVA de la teva compra en vals. També a capravoacasa.com. Més informació a capravo.com/promocions. I a més, centenars de marques amb la segona unitat al 50% fins al 15 de gener.
Capravo, 60 anys amb tu.
Has vist què ha fet Nomen?
Sí, la campanya Nomen Air, que dona tots els beneficis a accions pel medi ambient. Han creat un web on pots fer propostes en favor del medi ambient. I si compres el producte Nomen Air al súper, els beneficis es destinaran a la natura.
A Nomen volem tornar a la Terra tot el que ens ha donat.
Aquest any deixo de fumar i m'apunto a CrossFit Extrem. I aprenc anglès, francès i italià amb accent de Nàpols. I ja que m'hi poso, conquereixo Europa.
Comença el 2020 sense estar-te de res. Amb les rebaixes d'Isillet tindràs Europa als peus a uns preus increïbles. Reserva plaça ara.
Al supermercat Dia el gener no costa tant. Estalvien duent a dos pizzas Ristorante Doctor Etkett per tan sols 4 euros. Fins al 15 de gener la unitat en surt a 2 euros. Al supermercat Dia i Dia Punès.
Hola, volia un cotxe amb llantes d'aliatge, fast LED...
I càmera de visió posterior. És l'edició especial 2020 d'Opel amb tot aquest equipament era de sèrie.
Al gener torna el pla PIB d'Opel. Renova el teu cotxe i te'n donem com a mínim 5.000 euros. I a més, només aquest mes amb 4 anys de manteniment i garantia en tota la gamma. Finançant amb Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta'n les condicions a opel.es.
El Rafa està de baixar al bar i...
Un colacao, sisplau.
Així comença el dia. Obrint el meu sobre i remenant fins que surten aquells grumollets tan meus que esclaten inundant de cacau la seva... Oi que ara et prenies un colacao? Colacao, demana'm al bar.
RAC 1.
Papa, si un dia m'oblido de rentar-me les dents, em perdonaries?
Esclar.
I si per casualitat no recullo les meves joguines?
També.
I si jugant trenco el vidre del cotxe?
La propera vegada que vagis a Citroën Service serà pels nens, sí o sí. Fes el teu control gratuït de seguretat amb nosaltres i col·labora en la campanya solidària Màgia pels Cors, a favor de Menudos Corazones i Abracadabra. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Al supermercat Dia el gener no costa tant. Estalvia amb el pack de dues ampolles de detergent liquidarial per només 7,77. Fins al 15 de gener t'estalvies 2,22 en el pack. Al supermercat Dia i Dia Punès.
Compartir les millors vistes des del teu mirador secret està bé, però compartir que amb Medifiac tens atenció mèdica personalitzada a les 24 hores és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és la més recomanada segons l'enquesta sectorial 2019. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es.
Este año sé que sí.
Només fins al dimecres 15 gaudeix del finançament total zero dels Tecnopreus del Corte Inglés.
Zero despeses, zero interessos. TAE 0 en compres des de 200 euros en electrònica, electrodomèstics i llar.
Fins al dia 15, finançament total zero a Hipercor i al Corte Inglés.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i les exclusions al nostre web.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 6 minuts. Si em permeteu anar a escoltar aquesta entrevista, reitero allò que vaig dir des de fa molt de temps. La vida s'ha fet programes d'esports, programes que no són d'esports, programes que són generalistes, programes d'entrevistes, programes de tot. Mai m'havien posat problemes per entrevistar un pres. Podia fer programes a la presó. I torno a repetir cada vegada que entrevistem algun dels presos que hi ha als presos polítics i dic el mateix.
La sèrie va tenir una tertúlia cada setmana amb presos, cada setmana
tertúlia. I entraves a la presó i fes programes des de dins de la presó. És a dir, aquesta por que no podem entrevistar, és a dir, que hi hagi aquesta incongruència que és que tu puguis anar fins a la presó de Lledoners, entrar a la presó de Lledoners, veure malauradament pel puto metacrilat, com m'agrada dir, el preso o presa en qüestió, i que allò no puguis enregistrar, em sembla una anomalia. Al segle XXI. A mi em sembla una anomalia. Quan l'entrevista la pots fer igual, bueno, doncs si la pots fer igual, la gravem.
I més ara que no són preventius, ja.
Correcte.
Que abans es deia que eren preventius
i tal, clar, exacte. Ja són condemnats. És a dir, hi ha una història que, i d'aquí demano, ho he demanat, ja ho eleu a públic, ho he demanat a la consellera Capella, personalment, ho he demanat per escrit, hem demanat poder fer entrevistes als presos perquè la gent pugui sentir-los, sigui independentista o no independentista. És a dir, no hi ha cap mal en sentir la veu als presos, perquè en el fons ens diran el mateix que el que ens han dit cara a cara. Reitero, que és una anomalia i és una bestiesa, és una enorme bestiesa.
Però hi ha una normativa que prohibeix que facin entrevistes on se senti la veu, pregunto.
Jo he entrevistat presos condemnats per assassinar.
Sí, i hi ha...
Per assassinar.
Se sentia la veu.
Se sentia la veu.
Hi ha presons que tenen ràdio. Hi ha presons que tenen ràdio com a taller i que tenen ràdios cedides per emissores locals dels Ogonstro i que s'utilitza com a teràpia. Insisteixo, a les tardes de la SER hi havia una tertúlia setmanal en la qual els presos entraven en un locutori de ràdio que tenien a la presó, perquè hi havia un taller de ràdio, i es feia una tertúlia. Els sentia la veu, i eren presos condemnats, no per sang, si no recordo, però eren presos condemnats.
Però com estem amb el tema de que tot està polititzat, és a dir, si ara sortís aquí una entrevista a Oriol Junqueras, el que es diria? Bueno, doncs, escolta'm, doncs
que es digui el que es vulgui. Perdona, però algú podria explicar quin és l'article del...
La justificació tècnica.
De la llei penitenciària o del reglament penitenciari que ho impedeix?
Ni idea. Nosaltres diuen que no pot ser. Perquè
no ho sé, perquè potser podríem començar per aquí, no?
Sí.
És a dir, hi ha un lloc que diu no es podrà gravar la veu ni l'imatge dels... No ho sé. prengui nota, senyor Basté, sí, i tu vas allà prenent nota, que és el que fèiem abans. A vegades la gent dels diaris no gravava amb les entrevistes.
Clar.
Era un estil d'entrevista que era no gravar i fer una interpretació literària de lo que t'havia dit la persona entrevistada. M'agradaria saber-ho, perquè... Sí. I em sembla inexplicable.
A nosaltres, abans de la sentència, ens van dir que efectivament que això podia ser, bueno, pues que el Suprem podia dir pels judicis més... A ells tampoc potser els interessava gaire,
no.
però ara però ara és que més això t'ho diu Junqueras i t'ho diu Sánchez i t'ho diu tothom, que és que escolta'm, que no hi ha, Jordi Sánchez, que és que no hi ha cap, és a dir, per ells no posen cap problema, al contrari, si estaria molt bé. Sí, no, per què no? Perquè, és a dir, de la mateixa manera que tu vas a través d'un vidre, allò vas al través del vidre, escolta, no dic a través del vidre per si tenen por, si no vas amb un altre si tenen por que els agafem, si no te'n vas amb una sala i
clar, però per què no ho fan? Perquè no se'ls digui que les presons catalanes són un cachondeig, el govern català tracta millor els presos, és això, és la por que es digui això.
Ja suposo. Com?
Allò que deien d'Hotel Lledoners, no se'n recordeu aquella campanya?
Sí, Hotel Lledoners, clar, és que aquí arrenca tot,
per tant, el govern català també està segrestat per les campanyes que li fan des de Madrid.
Jo crec,
és la conclusió,
Jordi, jo crec
que no va tant per la línia del privilegi, que també és un element que està sobre la taula, en aquest cas, sinó que l'imatge i la veu té una gran força. Té una gran força. El to té una gran força. La cara, la manera de veure, ho té, que no té... una entrevista escrita en un diari té una gran transcendència periodística o de contingut en funció del que dius, però ja hi ha un professional que és el que fa l'entrevista, que sap formatejar aquella entrevista, sap titular-la, sap buscar la manera de donar-li aquella força que per si sola et dona la veu, que tu faràs les preguntes encertadament o desencertadament, però al final la veu, la cara la posa l'entrevistat i diu moltes coses. Jo crec que va per aquí.
Sí, però jo tinc molts amics,
molt breu, sisplau, que us en deu, Junqueras.
Tinc molts col·legues, i que coneixeu tots, que sobretot de l'àmbit de la informació de tipus negre, no? La informació de crims, que han anat a entrevistar per llibres a presos, i presos fins i tot per delictes greus de sang, no han tingut problemes en general, fins i tot en alguns casos han pogut enregistrar per facilitar la seva feina aquella entrevista. Només se'ls ha negat en el cas que institucions penitenciàries o el règim de la presó considera que per la situació del pres, pel seu procés de reinserció, o fins i tot per la seva actitud, perquè ha tingut una actitud negativa i se'l considera que ha de tenir algun tipus de represàlia, doncs en aquell moment no convé. Però ha estat sempre justificat. Clar. I això jo recordo sopars o dinars de companys, col·legues, estic pensant en el Carles Quílez, en la Maica Navarro, amb la Neus Sala, que et deien, no, doncs mira, he anat aquí, m'han deixat, si no m'han deixat, ho he gravat, el tio m'ha dit això, m'ha dit allò altre, amb tota normalitat. Llavors, bueno, de la mateixa manera que no són presos normals i que hi tenen un component polític, també el seu tractament informatiu és polític.
Però és que jo crec que, és que precisament pel que no són presos normals, jo crec que estan les prudències que estem parlant.
Correcte.
Si fossin presos normals, segurament no ens trobarem aquestes
prudències. No,
aquestes
correcte.
I clar, però les prudències sempre s'han de veure...
Un pres normal...
Perdona,
Rafa.
No, que ho provem amb un pres normal.
Clar, no, pres normal...
Bueno, és el que t'acabo de dir,
no vull cap tipus de connotació, però no,
vull dir... Un moment.
Quan parlo pres normal, vull dir que no són pres normal, vull dir que són persones que tenen un interès informatiu i que van més enllà de la seva pròpia situació. I, per tant, aquí el que s'ha de veure primer, si hi ha un reglament d'institucions penitenciàries o la presó, que això ho impedeix, perquè si no estaríem vulnerant drets. Clar, el dret a la llibertat d'expressió és fonamental i per tant s'estaríem...
I a la igualtat davant de la llei
i a la llibertat d'informació, que em sembla molt, molt evident i molt important en una societat lliure. Segon, els usos i costums fins ara és que no hi havia hagut problemes, i el que comenteu, és a dir, hi ha presos que han tingut...
Això recorda molt, com diu un bon amic meu, diu, pots recordar que l'any 1988 a 1994 el govern britànic va prohibir la veu dels líders nord-irlandesos als mitjans públics.
Exacte.
Els citaven sense tall de veu, que és el que farem nosaltres avui, amb una diferència, que en lloc de citar sense tall de veu, com fan els diaris, és
plegat,
li posem la veu.
El problema és tot plegat, Jordi, és qui està impedint la veu d'en Junqueras en aquests moments.
Ara no ho sé. Abans la prudència. Abans del judici, la prudència. Ara no ho sé. És a dir, ara no sé si la Conselleria de Justícia, que per evitar que pugui haver-hi problemes, és clar, és que com tot és un problema, com, per exemple, anem a escoltar Oriol Junqueras, el que ha dit Oriol Junqueras, aviam, el que ha dit Oriol Junqueras? Aquí, la veu d'aquí sentirem és el Xavi Pérez, coordinador del món a RAC1. Per tant, arran de la decisió ahir del Suprem de no deixar sortir de la presó de Lledoners Oriol Junqueras per exercir d'eurodiputat, la primera pregunta que ahir al vespre, això l'entrevista es va produir ahir passat a les 7 de la tarda, era si s'ho esperava Oriol Junqueras.
Estic bé, amb moltes ganes de seguir treballant per la llibertat d'aquest país. Cada nova injustícia m'omple encara més de força i energia per continuar lluitant. No tenen ni idea de qui som. No ens rendirem mai.
I ara què?
Seguir, seguir i seguir. Estem obrint un esvoranc a l'Estat amb les seves decisions judicials. Per mantenir la seva idea de la Santa Unidad del Reino i per les seves ganes de venjança, són capaços de prendre decisions que els situen fora de la legalitat europea. No respecten ni els tribunals de la Unió Europea. On arribaran? Van camí de l'aïllament absolut. Caminen a passos gegantats cap al passat. En tot cas, sé que la meva defensa arribarà fins al final per fer justícia.
S'especulava amb l'opció que el govern de Catalunya facilités la seva sortida si vostè demana un permís, però el seu advocat va dir que això era ciència-ficció. Li pregunto d'una altra manera, si Quim Torra li obre la porta, marxarà?
No és responsable ni oportú jugar amb la llibertat i les expectatives d'una persona empresonada. Algú creu que si existís una possibilitat viable i real de fer que pogués anar al Parlament Europeu el dilluns, no l'aprofitaríem?
Esquerra Republicana diu que encara hi ha una opció perquè vostè dilluns sigui a Estrasburg. I confia si veu a Estrasburg?
No deixarem de lluitar mai. En les properes hores i els propers dies intentarem totes les vies legals perquè es compleixi la legalitat europea i la democràcia. Com més triguin a rectificar, més dur serà el cop que rebran. Han traspassat els límits imaginables. Estan destruint el seu propi estat.
Com tot s'aguanta en aquesta vida, en aquests moments polític i judicialment per un fil, això fa perillar la relació amb el PSOE? Per Esquerra, després de l'entesa per la investidura, considera que és una operació d'estat orquestrada per sectors ultraconservadors.
Tenir el govern no vol dir tenir el poder. L'estat espanyol, amb tots els seus poders, actuen buscant venjança, no justícia. Pensen que estan defensant Espanya i s'estan carregant el seu propi estat. I no tingueu cap dubte que la democràcia i la justícia guanyaran aquesta batalla. Trigarem una mica més o una mica menys, però guanyarem i exerciré d'eurodiputat.
Per tant, si dilluns no hi ha canvis d'última hora, a un quart de deu del matí, Oriol Junqueras no serà a Estrasburg dilluns. Sí que hi seran, en canvi, qui van ser companys seus del govern de la Generalitat, Carles Puigdemont i Toni Comín. Què els demana com a eurodiputats? Què n'espera d'ells?
Voldria poder-hi ser per abraçar-los i poder parlar amb ells cara a cara després de tants mesos, però precisament això és el que vol evitar el poder judicial. En tot cas, me n'alegro que la feina judicial que s'està fent doni resultats tan positius com aquests, i només els demano que aprofitin tots els espais per defensar Catalunya, la seva gent i la democràcia.
L'estratègia, volguda o no, planificada o no, que fa que hi hagi gent a l'exili, gent que no hi sigui, i que per tant és a la presó complint condemna, ha resultat ser encertada per posar en evidència la justícia espanyola?
Estem guanyant la batalla de la legitimitat i la justícia a ulls a tota Europa. Tothom està entenent que la democràcia a l'Estat està en perill i que hi ha presos i preses polítiques i exiliats. Els darrers dies hem anat veient pronunciaments de representants de diferents països europeus que no poden entendre com està actuant la justícia espanyola, i això només ha fet que començar.
I una última pregunta. Quan estava lliure Oriol Junqueras, l'havia entrevistat mai Ana Rosa Quintana? Perquè hi va ser una de les notícies que més es va comentar, el fet que va entrar a la presó de Lledoners, i jo crec que no. I li pregunto com va anar al migdia, i al vespre vam poder parlar amb ell, com havia anat l'experiència.
Bé, distesa i cordial. M'ha semblat una persona molt agradable i amb ganes de conèixer la realitat catalana. Ja sabeu que sempre he defensat que cal parlar amb tothom i explicar-nos a tants llocs com sigui possible, també a l'Estat espanyol. I quan creiem que ja no ens podem explicar més, tot just haurem fet un 5% del que hauríem de fer. No podem parar. Som en una cursa de fons, però ara ja no ens atura ningú. Aquest país serà independent, no en tinc cap dubte.
Ara em vindria ganes de dir-li, si estigués aquí a l'estudi, de dir-li el junquerisme, efectivament, és amor.
És amor.
Com va dir en aquest estudi, amb una frase afortunadíssima, que va dir el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya un dia aquí al Món a RAC1, el junquerisme és amor. És a mi que és de les entrevistes més contundents d'Oriol Junqueras, que sempre normalment es perd i tal. Aquí ha anat el gra i amb molta contundència, carregant contra l'Estat. Jo crec que hi ha diverses coses aquí que suren. Una, la voluntat encara de ser dilluns a Estrasburg. Segona, que no vol tonteries, ell està a la presó i no està perquè ni li obrin portes ni res de tot això. Ens van demanar una entrevista curta des d'Esquerra, que no fos molt extensa, cosa que em sembla molt bé. Carrega molt durament contra la judicatura, contra la justícia espanyola, contra la cúpula de la justícia espanyola, amb molta duresa. eximeix de qualsevol responsabilitat el govern d'Espanya. Ho dic perquè la primera frase sí. de la pregunta és...
Tenir el govern no vol dir tenir el poder.
Correcte. Tenir el govern no vol dir tenir el poder. La qual cosa eximeix de responsabilitats el govern d'Espanya en aquest cas. Glòria Serra. Va, comencem.
Té raó de ser. Primer perquè recordem aquesta reacció del Suprem ve després d'una rebregada molt important del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que encara es cou i molt. I molt el Tribunal Suprem. Ha estat una decisió que portarà cua, és a dir, jo crec que aquí no s'acaba aquesta història, encara no s'ha acabat perquè encara s'ha d'estudiar al Parlament. Bé, és cert que la resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea deia en la seva resolució que, efectivament, contestant a la seva pregunta, Tribunal Suprem, aquest senyor és eurodiputat des del minut 1 en què és escollit, i segon, ja decidirà el Suprem què fer amb la sentència i amb la decisió que l'acabem de comunicar. És a dir, que sí que li deixava una porta oberta a la justícia espanyola per fer el que ha fet. Però bé, la rebregada del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea encara cou i ha d'acceptar, i això s'ha destacat poc, jo crec, que en aquesta resolució en la que indica que no pot sortir al carrer, ha d'acceptar, i ho fa amb la boca petita, però ho fa, que efectivament va condemnar a un eurodiputat electe al qual no li havia permès anar a recollir la seva acta. Això ho reconeix el propi Tribunal Suprem. Ho reconeix amb la boca petita, ho deixen un raconet i aquí paz i després glòria. És lògica, jo crec, la posició i la fermesa que mostra Junqueras en aquesta entrevista, a la qual efectivament eximeix de culpa el govern espanyol, és a dir, accepta separació de poders, i també eximeix de culpa el govern de la Generalitat, li treu aquest pes a la Generalitat, perquè entre altres coses també és allò de dir no, jo vull sortir pel meu pes, no perquè ningú em faci un favor. No perquè ningú em faci un favor, que a més es pot tornar darrere. I per acabar, un dels motius principals de la seva duresa és que tot això que ha passat amb aquesta resolució sobre la seva acta d'eurodiputat és una pedra més, una baula més, de la llarga cadena que la seva defensa està preparant pel que serà realment el judici important que espera Oriol Junqueras i la resta de presos, en aquest cas, de la Unió Europea, que és davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. Aquesta serà la baula. És a dir, és una peça més per dir s'han vulnerat els meus drets, i en aquest cas amb raó, perquè a la pròpia justícia europea li ha donat la resposta. Sí, els seus drets com a eurodiputat van ser vulnerats. Sí, vostè no va poder anar a recollir l'acte de diputat. I sí, el Tribunal Suprem ha hagut d'acceptar en una resolució que, efectivament, no ho va fer bé, que no li van deixar recollir l'acte d'eurodiputat quan era el que corresponia. Aquesta és una peça importantíssima per a aquesta causa, que és la més important, la davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg.
Rafa López, Jordi Bosch, Ernest Folch. Rafa. Sí.
No, això que comentaves és molt complicat, perquè jo estic d'acord amb tu que això... Jo crec que estem davant d'un debat que ara pot semblar molt important sobre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però que té més importància el Tribunal Europeu de Drets Humans, no el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per què? Per dues raons. Primer, perquè la immunitat, en tot cas, l'adquireix en Junqueras l'adquireix el dia després d'acabar el judici oral, és a dir, la immunitat no afecta el que és el nucli de la sentència, i de fet el Tribunal Suprem ja s'ha cuidat molt de fer una peça separada. Això de fer una peça separada, que ha passat molt per alt, és molt important. Per què? Perquè al final, si s'elimina el Tribunal Europeu de Drets Humans, si considerem que aquesta és la peça que falla, això no afecta el nucli de la sentència.
Perquè sempre el judici, no afecta el nucli del judici. No,
i de la sentència. Per què? Perquè la sentència, quan acaba el judici oral, és quan ja tu passes a deliberar. És a dir, el que afecta és el moment que passa entre el 13 de juny, per entendre'ns, i el 14 d'octubre. Aquest és el moment fonamental. Llavors, si s'accepta que s'ha
anul·lat... Hi ha debats, sobre aquest tema, Rafa,
però
sí.
Hi ha molts debats, però és molt interessant sobre aquest tema, no? Perquè al final tots sabem... això seria un tema molt interessant, perquè la figura d'anar a demanar el suplicatori al Parlament Europeu no està en la figura de posar en dubte de que el Parlament Europeu te la donarà com ho ha donat de manera tradicional, sinó és el debat de que es farà un debat sobre el tema. És a dir, al final, el que es vol fer és un debat al Parlament Europeu sobre la justícia espanyola. Aquest és l'objectiu final. I ningú dubta, hi ha seriosos dubtes, de que el Parlament Europeu no concedeixi. I és molt difícil que no concedeixi. Amb el qual el que ens estem trobant és amb aquesta peça. Amb aquesta peça que al final es veurà en el Tribunal Europeu de Drets Humans, que jo crec que és on està la gran batalla. Tots posem molt l'accent a la rebregada, no tenen la rebregada, crec que la rebregada pot venir al Tribunal Europeu de Drets Humans. Aquest és el tema fonamental, i on el Tribunal Suprem doncs pot patir més sobre el resultat d'aquesta sentència, no? Després, això que comenteu, és cert que ha estat molt prudent amb el govern de Sánchez. Això demostra que Esquerra Republicana té un objectiu i no el deixarà. I allò de que Esquerra Republicana es carreneja, no?, que sempre es diu, i que no sabíem si Esquerra Republicana tiraria queden enrere, etc., ha demostrat que l'objectiu en aquest moment és ferm, i això demostra una cosa, fins i tot de cara al futur, que la mesa, que la mesa que s'ha posat en marxa el govern central pot patir més pel PSOE que per Esquerra. Això que diu, bueno, veurem si Esquerra el fa, és a dir, si veiem el com ha anat l'evolució ideològica d'aquest any, només d'aquest any, bueno, d'aquest any, del 2019, podem veure que ha tingut més evolució ideològica, més, ha donat més tumbos, no?, al Partit Socialista que no pas Esquerra Republicana. I tercer aspecte, jo crec que sí que ha estat crítica amb la Generalitat, és a dir, amb la Generalitat, en Junts per Catalunya, és a dir, el que va passar l'altre dia entre la consellera portaveu i la consellera de, ah, la consellera de Justícia, i quan ell diu, home, hem de ser realistes i fer el possible, jo crec que marca, i marca una diferència, i marca en el sentit de, escolta, no podem fer volar coloms, perquè en definitiva fer volar coloms, jo crec que és al final el que ens vol dir en Junqueras, és frustrar expectatives després. És a dir que en aquests moments es poden obrir presons, que podem sortir, que no pot passar absolutament res, això és absolutament inviable, i llavors transitem per la via, per una via més possible.
Val. Jordi Bosch.
Bé, parlem, ens situem amb l'entrevista que acabes de fer, eh? És a dir, jo crec que té un punt de coherència la és a dir, el tema de diríem de ser contundent contra la judicatura, i diríem no entrar, no entrar a carregar el tema del govern espanyol, i això ha fet que aquesta resposta d'una persona que ha estat condemnada, que ha viscut un judici, etc, no? Però a més jo crec que posa de manifest una situació que veurem en les properes setmanes, mesos. És a dir, si després de la moció de censura van tardar dies Casado i Sánchez pactar la renovació del Consell General del Poder Judicial, amb una situació venint d'una moció de censura, atenció, que era allò, foragitar el PP del poder amb 24-48 hores. Pactar el Poder Judicial, que és l'òrgan bàsic, diríem, i que diríem, per designar els càrrecs judicials i les promocions, etc., ara ha tardat 24 hores Casado en dir que no pensa desbloquejar, perquè qualsevol acord que fes, sobretot amb aquest govern de coalició potent, diríem, des del punt de vista dels objectius i de les ganes de fer coses, i probablement dèbil en la seva força parlamentària, al final un pacte sortiria pitjor al poder judicial des del punt de vista del Partit Popular pels propers 5 dies, no? Em dona la impressió que aquesta és una línia que ha marcat, ho hem començat a dir també a la tertúlia fa una estona, i que marcarà una mica tot això. El PP i altres, ja els hi va bé el poder judicial que tenen, i potser haurien d'entrar en la dinàmica de defensar, o estan entrant en la dinàmica de defensar no renovar-lo. Si això hi afegim alguns elements que han produït en els darrers temps, elements que jo crec que són de degradació de la justícia, les capacitats de sanció que se li han donat a la Junta Electoral, que se li han anat donant al Tribunal de Comptes, que se li han anat donant al propi Tribunal Constitucional, que voldria insistir que el Tribunal Constitucional va filtrar la seva sorpresa / indignació per la pregunta que van fer els magistrats del Suprem a Luxemburg, el Tribunal de Luxemburg, primer perquè els apuntejava i perquè donava la impressió que també els magistrats del Suprem volien cobrir-se una mica de cara a les possibles diríem accions que contra ells es poguessin endegar. Després hi ha alguna mica de pel que ha dit ell de no fer volar coloms, d'un joc en el qual aquí també està en joc una mica la relació tensa que hi ha entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Algunes fonts jurídiques han dit que probablement hi ha més terreny des del punt de vista de la Conselleria de Justícia per facilitar tot aquest procés d'entrada en diferents graus de la gent que està a la presó, i altres fonts jurídiques s'hi oposen, fins i tot l'advocat Van Neyde va ser contundent dient que eren fantasies i contestava a la mateixa consellera de la presidència. Per tant, aquí també hi ha una mica aquest territori. Sí que a mi em preocupa, ho has dit tu, Glòria, abans, que entrem en una dinàmica en què hi hagi un grup parlamentari més i un partit polític més que sigui el partit de la justícia conservadora i de dretes.
Ernest Folk.
Passo el cotxe escombra perquè ja m'ho heu trinxat tot. Sí, no, em quedo amb dues cosetes. No. De l'entrevista de Junqueras, per mi hi ha dues idees que destilades... Jo són les que m'han quedat. La primera és, ell està denunciant una justícia rabiosa. I que per mi està en un context d'una dreta rabiosa. Hi ha una connexió entre els crits de Vox, Ciutadans i PP al Congrés i la resolució del Suprem d'ahir. És gent rabiosa. I jo crec que és el que vol manifestar Junqueras. Per cert, jo tinc la sensació que ara la justícia espanyola s'apunta a la desobediència. O sigui, ara fa duis. Fa duis contra Europa. O sigui, ara sí. Ara per defensar la sobirania... Ara ens apuntem a la desobediència. O sigui, cosa que és un camí que és molt interessant. A veure Marchena desobeint, a veure aquest camí cap on va. La segona idea de Junqueras. La segona idea de Junqueras, per mi, és la frase, que és tenir el govern no vol dir tenir el poder. És una protecció brutal de Pedro Sánchez del pacte de legislatura. I a més és un missatge claríssim de l'única solució davant de la justícia rabiosa és la moderació política. O sigui, no podem fer de rabiosos polítics nosaltres. Nosaltres hem de fer un govern estable, de llarg recorregut, on hi haurà moltíssimes dificultats, però justament en aquesta conquesta del centre i de la moderació és l'única eina que tindrem per combatre aquesta justícia rabiosa. I per mi aquest és un missatge brutal, perquè ara la temptació podria ser trenqueu el pacte. De fet, tu li preguntaves si la sentència del Suprem afectaria a l'estabilitat. Jo tinc la sensació, al final, escoltant-ho, inversa. És a dir, que justament el que està provocant la justícia és cimentar encara més el pacte. Igual que la ràbia i l'actitud rabiosa de la ultradreta i de la dreta espanyola, el que ha fet és cimentar definitivament aquest govern. I ara, si em feu fer una aposta, diré, home, esgoten la legislatura? Segur.
Aviam, farem una cosa. Us heu tot explaiat el que us ha donat la gana. Ara començarà aquí la podadora. Endavant, Rafa López.
Sí,
Glòria Serra també ha demanat pas.
No, sobre el concepte de desobeir, Marchena no desobeeix. És a dir, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea li diu al Tribunal Suprem que ho ha d'interpretar.
Sí, sí, sí.
Això és el que li diu. Vostè ho ha d'interpretar. I llavors el Tribunal Suprem el que diu és la meva interpretació i la jurisprudència del Tribunal Suprem, la immunitat no té, o sigui, demanar el suplicatori no té efectes una vegada que s'ha conclòs el judici oral. Llavors, el dubte que tenim ara aquí és si el Tribunal Superior, si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea li dirà sí, però al final el que preval és el dret europeu, no el dret nacional, com havia prevalgut sempre. De fet, la sentència prèvia del Tribunal de la Unió Europea, que és un pas, diguem-ne, més avall del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sempre deia que en el cas de les immunitats, i fins i tot quan començava la declaració de diputat d'un eurodiputat, començava quan ho deia segons la normativa nacional. Segon, el tema de la justícia rabiosa. Mira, jo crec que el gran problema i el gran debat que hi ha aquí no està en la judicialització, perquè al final judicialitza qui desobeeix. Això és un tema que no podem oblidar.
Home, Rafa.
Judicialitza qui desobeeix. És a dir, tu no pots pactar...
No ens barallarem a veure qui va començar primer.
Bueno, tot el que vulguis, però...
que ha utilitzat la justícia...
Del Tribunal Constitucional.
Recollint
firmes, les caixetes aquelles.
En un estat compost com Espanya, és molt normal que els diferents ens, entre cometes, de sobirania i de competències, vagin a un tribunal per dirimir les seves...
Sí. Recollir caixetes.
És més,
si mirem
quasi el 80% dels conflictes de competències ho planteja la Generalitat, i és bo que ho plantegi, ja està, no passa res.
Que la Unió Europea ha alertat de la pèssima situació de la justícia espanyola en quant a la seva independència.
Però això és una altra cosa. I aquí vaig al tema.
No ens comparem amb Alemanya, que potser prenem mal.
No, el tema de la independència, no. Fixa't. I jo crec que el gran problema i el gran debat que hi ha aquí és un debat, diguem-ne, d'aplicació de la justícia. És a dir, per una banda, l'ús expansiu del dret penal, aquest és el gran problema que tenim,
no és un tema del Tribunal Constitucional, això no és un tema, és a dir, això, com dic, als estats compostos passa sempre, i s'ha de dirimir la situació de competència, s'ha de dirimir.
En una situació de major independència judicial, insisteixo, eh?
L'ús expansiu del dret penal i l'ús restrictiu de drets. Si el que anem és a mirar les sentències que s'han produït, sempre hi ha hagut dues coses que s'han anat repetint. L'ús expansiu del dret penal per la resolució de problemes i l'ús restrictiu de drets quan s'han d'interpretar, que d'aquí és on ve, doncs, gran dels problemes de les sentències que hem tingut del Tribunal Suprem o del Tribunal Constitucional.
Només volia dir una cosa, bueno, volia dir diverses coses, però referent a això, al capdavall, estem discutint una cosa que és una cosa ridícula, aparentment, sobre el paper, que és, senzillament, que el senyor Junqueras surti de la presó, se'n vagi a recollir la seva acta de diputat i hi torni, perquè, com bé deia el Rafa, és innegable que si la justícia espanyola li demana un suplicatori perquè té un senyor que està condemnat, jo crec que no hi ha dubtes en que efectivament es concedirà. És a dir, que en el fons estem parlant d'un viatge de 24 hores.
Perquè és la batalla per una foto.
Però, efectivament, la potència que pot tenir veure el senyor Junqueras entrant al Parlament Europeu, saludar, recordem que és vicepresident, saludar a tots els seus col·legues, fer-se fotos amb ells, xerrar, etc., mentre dos policies s'esperen a la porta que surti, la potència d'aquesta fotografia és el que, per descomptar, la justícia no vol veure. Home, a veure, no anirà sol, és un pres, no? Què anirà? Agafarà l'avió, agafarà un SIJET i se n'anirà allà sol?
Ningú et pot, cap policia et
pot... I dit a la porta. I dit a la porta.
Tu si vas a Brussel·les, que és les potències que té el Tribunal Suprem, tu si vas a Brussel·les, que et diu que pots tornar? És que jo crec que aquí està la por excessivament garantista del dret penal.
Si te'n vas amb el suplicatori. Clar, demana un suplicatori. Escolti'm, aquest senyor pot recollir l'acte, però recordi que aquest senyor està condemnat. Cap problema, vostè va, això ja s'arriba a un acord amb la policia de Brussel·les, se'n va allà, recull la seva acta, i la policia l'espera a la porta, i quan surt a la porta, se n'en va. Això és com ha de ser, eh? Això és com hauria de funcionar. Però ningú vol aquesta fotografia. Dit això, ho dic per situar-ho, perquè aquí sembla que estem parlant que el senyor Junqueras se n'anirà i es tirarà un mes allà. No, estem parlant d'un viatge d'hores, que es vol evitar. Que es vol evitar per evitar la foto. Aquest és un dels...
Digues, Clòdia.
No, perquè jo en realitat no volia tirar per aquí. Volia tirar per l'altre costat, que volia tirar perquè tot això ve, entre d'altres coses, a banda de perquè efectivament això va començar, la judicialització del problema català va començar amb la recollida de signatures contra l'Estatut, tots els recursos que va presentar el Partit Popular, que per cert no es van presentar després, contra aquells estatuts d'autonomia que van incloure tots aquells articles recorreguts en el seu moment de l'Estatut català, però va començar quan el govern de Mariano Rajoy li va donar a la justícia les competències polítiques per solucionar el problema català. I aquest mandat no s'ha revocat. No s'ha revocat. La justícia espanyola continua tenint el mandat de solucionar amb els seus instruments, que són judicials i penals, el problema català. Això no s'ha revocat. I, per fer només un afegitó al que deia l'Ernest del tema polític, que això encara enforteix més el govern Sánchez, enforteix el govern Sánchez i torna a afablir el Partit Popular. Van sortir en tromba ahir tots els barons, començant per Feijó, que és el primer que té eleccions, parlant de moderació, és que hasta el Moreno d'Andalusia, que governa amb Vox, vull dir que és el que menys ganes hauria de tenir, va sortir dient, calmem-nos una mica. Perquè és que et dic una cosa, Teruel existe, que ha tret un diputat, a les pròximes generals, és que vas a treure en 10. No sé si n'hi ha tants, a l'Aragó.
Un moment, però, Montserrat Comas és portaveu de jutgesses i jutges per a la democràcia. Bon dia, senyora Comas, i moltes gràcies a Bellnou.
Bon dia.
No sé què li sembla aquesta decisió del Suprem i si els acaba esperant.
Bé, és veritat que estem davant d'un tema d'una gran complexitat jurídica i el Tribunal Suprem sí ha fet una decisió molt motivada, molt argumentada. Jo comparteixo una part del que diu, però no comparteixo una altra part. Què comparteixo? Comparteixo que el judici en si mateix no és nul, perquè és veritat que la peça principal no es va demanar doncs, que suspengués la tramitació, quan ell se'l declara pel Tribunal de Justícia que la immunitat neix el 13 de juny, abans no era així, no tenien aquesta doctrina, deien que era quan ja s'havia fet tots els tràmits de cada dret nacional. Ara diu, per primera vegada, el Tribunal de Justícia... No, és a partir de que és proclamat, això ha sigut un dia després del judici, però no es demana que suspengui la tramitació de la sentència, que és el que faltava, i és veritat que les lleis nacionals obliguen als magistrats, una vegada has fet el judici, i més en una causa amb tants presos provisionals, doncs a dictar la sentència. Però el que sí discrepo del raonament que fa el Tribunal Suprem és que una vegada en aquesta peça separada de quan l'advocat li demana el permís per poder sortir a la Junta Electoral Central per demanar la seva acta i complir el tràmit de jurament o promesa, el Suprem crec que ja és on es va equivocar, perquè al igual que va sortir en custòdia en el Congrés de Diputats, s'hagués tingut que deixar sortir per poder adquirir la condició d'eurodiputat, segons a la interpretació que es feia en aquell moment, que s'exigia aquest tràmit. Allà és on el Suprem s'equivoca, la defensa fa un recurs de súplica i admet fer aquesta pregunta, aquestes preguntes en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, dient, pot un pres provisional tenir un dret automàtic a quedar en llibertat per fet de que sigui, per fet de que hagi guanyat unes eleccions estan ja en situació d'un procés bastant acabat i que només falta sentència, però està en presó provisional? I la segona pregunta que li fa és aquella de quan neix la immunitat d'aquesta persona. Clar, una vegada el Tribunal de Justícia li ha contestat, el que no pot ignorar és el que li ha contestat, perquè el que no pot dir el Tribunal Suprem, doncs molt deu tindre en compte pels posteriors casos. No, no, no. Té un reflex això la causa, perquè el Tribunal de Justícia ha decidit en relació al senyor Junqueras, no només un criteri de futur. I quina solució hi havia, en el meu parer? Una vegada s'ha continuat el procediment i ja hi ha sentència. En hi havia dues vies. Una, dir que per suspendre l'executivitat de la pena, no dicta la nul·litat i per tant és penat, però suspendre l'executivitat de la pena, al igual que estava suspesa la pena d'inhabilitació, bé que ho van fer, i donar-li la llibertat per poder acudir al Parlament Europeu i a més comunicar que està ja penat i que es demana el suplicatori exclusivament perquè pugui continuar complint la pena de presó que ja està imposada per una sentència ferma. O ho teníem també per la via del Tribunal de Justícia, podia haver fet una cosa menys favorable al senyor Junqueras, però que també se tenia la decisió. Com que el mateix tribunal diu, escolti'm, de totes maneres, si un tribunal nacional considera que hi ha raons molt de pes per no deixar en llibertat a un pres provisional, una vegada té immunitat i és eurodiputat, doncs vostè el que ha de fer és facilitar, el que està clar és que té immunitat, per tant, facilitar-li un custòdia el que es pugui traslladar i, a més, comunicar al Parlament Europeu perquè li doni el suplicatori per poder continuar i explicar al Suprem pues, que està ja en aquesta situació de penat i, per tant, poder continuar amb el compliment de la pena. Jo crec que hagués sigut qualsevol d'aquestes dues fórmules molt més respectuós amb la decisió que va prendre el Tribunal de Justícia una vegada el propi Tribunal Suprem li pregunta a través de les qüestions prejudicials.
Li pregunto si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hi pot dir ara alguna cosa o la decisió final és la del Suprem?
No, clar, el Tribunal de Justícia el que va contestar són les tres preguntes que se li van fer quan estava en situació més de presó provisional. No entra el Tribunal de Justícia a què s'ha de fer en el cas de que hi hagi sigut condemnat, això ho deixa a interpretació del propi Tribunal Nacional. I si aquesta resolució no casa amb el que ha dit el Tribunal de Justícia respecte que tenia immunitat a partir del 13 de juny i, per tant, d'alguna manera això el Tribunal Suprem li hagués tingut que donar una resposta diferent, això pot tenir un recorregut per la defensa de fer-ho prevaldre davant del Tribunal Constitucional i, en últim terme, davant del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Per tant, aquesta decisió del Suprem sobre Junqueras encara es pot recórrer a algun lloc o no?
Sí, sí, efectivament, és una resolució, és una interlocutòria, la sentència ja està dictada, aquesta interlocutòria encara pot ser recurs de súplica davant del propi Tribunal Suprem I després pots anar amb un recurs d'empara al Tribunal Constitucional perquè no s'han respectat els drets de representació política.
Clar, això de cara a dilluns, senyora Comas, és gairebé impossible des d'aquest punt de vista, però avui, per exemple, l'advocat Gonzalo Boye, en un article que fa al Nacional, diu que hi podria haver una escletxa perquè Junqueras sortís dilluns de la presó per poder anar al Parlament Europeu. Segons diu Boye, l'article 155.1 del reglament penitenciari estableix la possibilitat de concessió de permisos extraordinaris per part de les autoritats penitenciàries quan es donin, diu literalment, importants i comprovats motius d'anàloga naturalesa. Ignoro si coneix aquest article, senyora Comas, i evidentment aquí és pilota cap endavant, en aquest cas cap a la Conselleria de Justícia, que és qui té la concessió de poder, entre cometes, diguem-ho ben clar, obrir portes de les presons per poder donar permisos penitenciaris.
Sí, però jo, en el meu parer, és posar una pressió a la Conselleria de Justícia en un cas que és molt difícil, perquè per demanar un permís extraordinari tu has de justificar quina és la raó i quina és la justificació.
La raó seria que el Tribunal... De... Sí, digui.
No, sí, però si el Tribunal Suprem acaba de dir en la seva decisió que no li reconeix la condició d'eurodiputat perquè ja no és pres provisional, és un penat, està condemnat, i a més el propi Junta Electoral Central ja ha aplicat la llei de la llei electoral que diu que qualsevol persona que sigui diputat o eurodiputat, si és condemnat amb sentència ferma per l'acte o per aquesta condició, demanar un permís extraordinari quan el Tribunal Suprem t'acaba de dir que li nega la condició de diputat perquè ja està condemnat, ja està complint pena, aleshores no hi ha el pressupost fàctic perquè el conseller de Justícia pugui donar un permís extraordinari. Una cosa és el que el Parlament Europeu a nivell polític, les decisions que pot prendre perquè estigui disconforme amb la decisió del Tribunal Suprem espanyol. Però el tema de sortir de presó de cara a dilluns, malauradament això no és factible perquè només per la via del recurs d'empara al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu, i això és un tema de més llarg camí. Això no obtens una resolució en dos dies.
Val. Precisament avui el Suprem continuarà deliberant sobre la inhabilitació de Quim Torra, inhabilitació express com a diputat que va dictar la Junta Electoral Central. Avui l'Espanyol, que està molt ben informat sempre, perquè és qui va avançar, la Maria Peral, hi ha el que passaria al Suprem, i qui va avançar la sentència famosa, avui diu que tombarà la petició de Torra de suspendre cautelarment aquesta mesura. Li pregunto, senyora Comas, si considera que creu que té motius el Suprem per tombar-la. Segons el Digital, el Suprem no creu que les circumstàncies especials a l'urgència siguin les que exigeix la llei per paralitzar l'acord de la Junta Electoral.
Sí, efectivament, sembla que avui el Tribunal Suprem decidirà si li dona aquestes mesures cautelaríssimes que ha demanat el president Torra de suspendre l'execució de l'acord de la Junta Electoral Central. Hem d'esperar, jo soc magistrada i no puc dir altra cosa que hem d'esperar per llegir què digui el Tribunal Suprem. Em dol que efectivament un diari doncs anticipi una decisió, perquè això és una molt mala notícia per la justícia, perquè vol dir que hi ha algú que filtra les deliberacions que per un magistrat està absolutament prohibit. Nosaltres, vull dir, ens expressem a través de les sentències i quan és un òrgan col·legiat, quan ja estan firmades, i per tant si hi ha algú d'aquest tribunal que ja diu o anticipa una decisió que encara no s'ha pres ni s'ha firmat, doncs lamento i em sembla molt negatiu que això pugui estar passant.
Li pregunto, a partir del moment que, reitero que jo sempre penso que la culpa en aquest cas és de qui filtra, no de qui té la missió en aquest cas de rebre aquesta filtració, que és el periodista. És a dir, el periodista fa la seva feina, la fa molt ben feta. El problema és que portem ja en el mateix cas tres vegades en tres filtracions de temes tan bèsties com són ara Quim Torra, veurem avui el que passa, de moment l'ha encertat en les dues que jo recordo, l'anterior va ser ahir amb la decisió d'Oriol Junqueras de demanar la immunitat a través de la resolució del Tribunal Suprem, i sobretot, la sentència que un quart d'hora abans de fer-se pública ja la va avançar aquest digital. És a dir, si la feina d'un tribunal és dictar justícia, investigar a través de buscar la justícia, no hauria d'investigar qui és el gran filtrador del que passa dins les portes del Suprem.
I l'Audiència Nacional.
I l'Audiència Nacional.
Sí, el que passa és que sempre tenim un problema que quan el Consell del Poder Judicial ha obert doncs, expedients per averiguar, d'investigació per averiguar qui és el responsable de la filtració, doncs normalment acaben en un arxiu, perquè el que ho hagi filtrat ho nega, i qui té la informació tenim els periodistes, doncs, lògicament, per fer la vostra feina, la protecció de no tenir que desvetllar les vostres fonts. I normalment s'acaba no sabent com ha sigut la filtració. He de dir que respecte a l'acord de la Junta Electoral Central, i que sembla que el senyor Pablo Casado ho va saber per anticipació, va ser minuts abans, i no necessàriament en aquest cas va de ser un magistrat, perquè la Junta Electoral en aquell moment hi havia 8 magistrats del Tribunal Suprem i 5 juristes, la majoria catedràtics, que estan allà proposats per diversos partits polítics. Mm-hmm. I per tant també pel Partit Popular. Aquí ja és més explicable que tu ja quan s'ha fet la decisió, doncs 10 minuts abans ho passis pel WhatsApp a un polític. Està malament, està prohibit, és desvetllar una decisió que ha de tenir els seus procediments, fins que no es notifica les parts personades no es pot fer pública, i per tant també en aquest cas seria lamentable.
Una última pregunta, si hi ha una notícia que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies i que m'agradaria saber que passar per la traductora Montserrat Comas i que ens pogués explicar com a magistrada que és i evidentment també com a portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia. S'acaba de saber que el pare d'Oriol Junqueras i la dona de l'Oriol Junqueras, la Neus Bramona, és a dir, Artur Junqueras i Neus Bramona, han presentat davant d'un jutjat un habeas corpus per detenció il·legal del seu fill i espòs, en aquest cas. Què vol dir exactament això?
Bé, és legítim que hi hagin accions familiars. El que li puc dir és que no té cap recorregut jurídic, perquè un habeas corpus ho pot interposar efectivament qualsevol familiar d'una persona que han acabat de detindre, però com el seu nom indica, representa que es fa quan es considera que hi ha una detenció il·legal. Aquí no estem davant de cap detenció il·legal, estem davant d'una persona, el senyor Junqueras, que està complint una pena de presó en un centre penitenciari perquè el Tribunal Suprem ha dictat una sentència que és condemnatòria i és ferma. I ara acaba de dictar una resolució dient que precisament perquè ja està penat i ja està condemnat no ha perdut la condició d'eurodiputat. Aleshores, cap jutge de guàrdia pot entendre que se li pot donar un habeas corpus. Un habeas corpus ho pot donar un jutge de guàrdia quan s'entén que una persona ha sigut per la policia, doncs, per exemple, detinguda il·legalment, o quan un pres ja ha acabat la seva condemna i el retenen a presó. També es pot posar un habeas corpus i el jutge de guàrdia el pot deixar en llibertat. Però en aquest cas li he de dir que no té absolutament cap recorregut jurídic, encara que pugui ser comprensible, doncs, que hagin fet aquesta demanda.
Val, a deixar-nos a Montserrat Comas, només una pregunta, crec que el Rafa López, molt breu, sisplau.
Sí, no, jo li volia preguntar, perquè hem vist que al Tribunal Suprem hi ha hagut una unanimitat en totes les resolucions, però al Tribunal Constitucional ja s'ha dit que hi ha hagut escletxes amb dues visions diferents, no? Això com podrà afectar, és a dir, quan vagi al Tribunal Constitucional? No. És a dir, podem veure que es creen com, no doctrina, però dues posicionaments, i després, un cop que vagi al Tribunal Europeu de Drets Humans, això com afectarà el nucli de la sentència?
Bé, en el Tribunal Constitucional no sabem. És veritat que hi ha una única vegada que hi ha hagut ja aquesta discrepància de criteri. Això jo crec que és bo, perquè el Tribunal Constitucional no deixa de ser un contrapoder i a vegades et sobtava tantes unanimitats, no? No sabem de la decisió d'ahir, si va al Tribunal Constitucional la seva defensa, no sabem quina reflexió jurídica es produirà, si hi haurà o no unanimitat. I de cara al Tribunal Europeu de Drets Humans, bueno, és veritat que les defenses s'hi confien, perquè ells són molt estrictes en examinar si hi ha hagut vulneracions a drets fonamentals. Ells no entren en la interpretació del dret substantiu a cada país, sinó si hi ha hagut durant la tramitació a la causa vulneració de drets fonamentals. Va. Queda camí, i estem parlant encara de... Sí, té un termini una mica llarg perquè això es produeixi.
Perdoni, segons, sota el seu punt de vista, la Junta Electoral Central pot inhabilitar un president o un diputat?
Bé, el que pot dir la Junta Electoral Central és el que ha dit, que aplica un article de la llei, que és l'article 6.2b, que malauradament diu el que diu, i diu que qualsevol persona condemnada per terrorisme, rebel·lió o delictes contra l'administració pública, doncs poden, és una causa d'incompatibilitat sobrevinguda encara que la sentència no sigui ferma. I això és el que és objecte de discussió, és l'article que ha aplicat la Junta Electoral Central, i aquest és el debat en el que està el criteri discrepant de 6 vots que consideraven que ja quan no s'està en període electoral les incompatibilitats sobrevingudes només són competència del Parlament, de cada Parlament on es pugui produir això, i això és el que ara examinarà el Tribunal Suprem, la Sala Contenciosa, i avui només s'expressarà, només resoldrà si accepta com a mesura cautelar suspendre l'executivitat. No entrarà en el fons de si està ben acordat o no l'acord que vam conèixer el divendres passat.
D'acord. Pere Mas, per acabar, sí. Sisplau.
Els tinc que deixar.
D'acord, 20 segons. Tinc
que entrar en una
d'acord,
reunió
d'acord, doncs, disculpi, gràcies. Format. Gràcies, Montserrat Comas, gràcies.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Jo creia moltes vegades que hem de fer tot més breu perquè si no, no podem preguntar tots. Pere Mas, deies, què volies?
No, és que jo volia preguntar, ara ens quedarem aquí amb el misteri, sobre la importància d'una carta que està circulant de quan va sortir la sentència del Suprem, que Marchena va enviar-li aquesta sentència al president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i va dir, senyor Artal, aquí tiene usted la sentencia. I va afegir la frase que se li està refregant a la cara ara, que diu, pongo en su conocimiento que la cuestión prejudicial, la que tenim pendent de resoldre, sí, sigue manteniéndose su interés y su vigencia para ese tribunal, toda vez que la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá eficacia con independencia de la situació de presó preventiva o penada que afecti a don Oriol Junqueras. Com volen dir, jo li faré cas encara que estigui en preventiva o estigui parat.
És que tècnicament carta, Marchena que... li ha fet cas, perquè tota l'argumentació que fa el Suprem l'altre dia,
home,
tot i que,
jo crec que...
Com que ell accepta per un costat de d'acord, no ho vaig fer bé, no ho vaig deixar...
No,
jo no dic que estigui d'acord, dic que
aquí,
tècnicament,
no, aquí ha un...
tècnicament
aquí ha moments,
ell ho fa, jo... perquè tota aquella embicada estructura que fa per intentar justificar-ho...
Això que la justícia és interpretable sempre, eh?
Sempre.
Però sempre l'interpretem cap a la direcció,
d'aquí un moment Jordi Bosch, que li toca, fa estona que no el sentim a Ernest Folch, demana la paraula a Glòria Serra, que tindrà, no, si no hi ha problema. Un moment, però abans, Noemí.
Ah, mira.
Hola, com estàs?
Molt bon divendres.
Molt bon divendres.
Estic contenta, sempre.
Bon dia, què?
Aquest any l'hem de començar amb força. Com? Amb les millors sabates. El complement que sempre t'acompanya en tots els plans, amb grans descomptes de les millors marques. Tens una gran selecció de Gloria Ortiz, Fórmula Joven i Brotes al 50%. I pots complementar el teu look amb Geox, Wonders i Callahans al 30%. Tot això només del 7 de gener al 29 de febrer. Amb les rebaixes del Corte Inglés, aquest any sí que sí. I no et perdis les activitats infantils que hem programat aquest cap de setmana als nostres centres de Cornellà, Can Dragó i Diagonal. Consulta la programació a elcorteingles.es. Ah, i abans d'acabar us recordo que aquest diumenge 12 de gener tots els nostres centres estaran oberts en l'horari habitual, de 9:45 del matí fins a les 9 del vespre, i així aprofiteu per comprar les rebaixes. Doncs res més, seguiu-nos a Facebook i a gaudir del cap de setmana. Ens trobem dilluns. Adeu!
Avantguardista. Qui va primer, més avançat. Avançat als altres.
A Mapfre AM sabem que el compromís amb la inversió responsable és sempre rendible. Per això hem desenvolupat una metodologia pròpia que integra criteris mediambientals, socials i de bon govern per triar sempre els millors valors d'inversió responsable. Mapfre AM, coinversió responsable.
Segons la teoria d'universos paral·lels, ara mateix tu podries ser astronauta o logopeda.
Segons la teoria de la UOC, ara mateix pots triar el tu que vols ser.
Perquè amb la UOC pots cursar graus i màsters oficials 100% online amb un mètode flexible i innovador.
60.000 graduats ja ho han aconseguit.
Més info a uoc.edu, Universitat Oberta de Catalunya.
Arrenca l'any amb l'autèntic dia sensiva de MediaMarkt. Televisors, electrodomèstics, smartphones Android, portàtils Windows, mobilitat urbana i molt més, sense el 21% d'IVA. Fins diumenge a la teva botiga i a MediaMarkt.es. Consulta la web l'horari de la teva botiga per aquest diumenge. MediaMarkt.
El Rafa està de baixar el bar i...
Un colacao, sisplau.
Així comença el dia. Obrint el meu sobre i remenant fins que surten aquells cromollets tan meus que esclaten inundant de cacau la seva... Oi que ara et prenies un colacao? Colacao, demana'm al bar.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido, este año sé que sí, sé que sí.
Aquest any, trenca la monotonia amb accessoris. Emporta't el 50%, una selecció de Joe Mr. Joe, Gloria Ortiz i moltes marques més. Les rebaixes del Corte Inglés. Aquest any, sé que sí.
A Securitas Direct hem demanat als nostres clients que ens descriguin amb tres paraules el nostre nou servei Guardian. Les tres paraules més repetides han estat emergència, ajuda i tranquil·litat. No se'ns acut cap millor manera d'explicar-ho que amb les opinions dels nostres clients sobre què se sent quan estàs protegit amb Guardian. Contracta-la amb la teva alarma al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
RAC 1. Una relació que canviarà la seva vida per sempre. La innocència.